Avui ens acompanya un exemple de superació i passió per l'esport. Parlem de Marc Gibert, atleta amb discapacitat visual del Club Muntanyenc Sant Cugat, que competeix al més alt nivell gràcies a l'esforç, la constància i el treball en equip. Al seu costat sempre hi són els seus guies, també membres del club amb qui ha aconseguit grans fites. Ens explicarà com viu l'atletisme, com s'entrena i quins són els seus pròxims reptes. Què tal, Marc? Com estàs? Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Escolta, Marc, perquè la gent et conegui una mica, tu no ets una persona que nascés amb incapacitat visual. De fet, vas néixer eres una persona vident.
Correcte.
Però als 22 anys vas començar a perdre visió. Explica'ns una mica quina és la teva història, Marc.
Bueno, jo estic diagnosticat als 22 anys, el 1996, i aquesta diagnosi ve arrel d'una cirurgia de correcció de miopia. Jo parlo amb el meu oftalmòleg, li dic que quan miro un objecte no el veig, en canvi en el meu camp visual el puc veure, i diu, ostres, que raro. Em van fer unes proves, i arrel d'aquestes proves em van diagnosticar, i em van preguntar si de petit tenia alguna problemàtica visual que recordés. I sí, recordo que al vespre, quan els amics sortien a córrer pel parc o al bosc, a mi em costava una miqueta bellugar-me de nit. I la visió nocturna és un dels primers elements que ajuden a diagnosticar una retinosi pigmentària, que és la meva patologia.
Mm-hmm. I com vas portar personalment a aquesta... Com ho vas afrontar?
Bueno, amb la diagnosi als 22 anys ho vaig afrontar bé perquè no m'estava condicionant la meva vida. Jo feia una vida completament normal. Sí que és veritat que després de la cirurgia de correcció de miopia vaig començar a tenir problemes de visió nocturna, però més per reflexes a la llum que per impossibilitat de conduir. Em va començar a condicionar, però no va ser fins bastant més endavant que la meva vida es va començar a transformar, perquè vaig començar el procés degeneratiu de veritat, amb una pèrdua gradual del camp visual i amb un deteriorament també de l'agudesa visual.
I quan descobreixes l'atletisme, Marc?
Bueno, doncs per feina vaig anar a viure uns anys amb la meva família a La Rioja, i a La Rioja vaig coincidir amb un company que era triatleta, que estava preparant un Ironman i que ell sortia a córrer cada migdia. Aleshores vaig sentir curiositat per el córrer, vaig començar a sortir a entrenar una miqueta, però no va ser fins que vaig vindre a Sant Cugat, en l'any 2019, que vaig conèixer una persona bastant més gran que jo, que havia estat corrent sempre maratons de jove i que era un aficionat apassionat per la llarga distància, que em va començar a posar, doncs, el que dic sempre, el cuc de la llarga distància.
Però havia sigut una persona esportista, tu, Marc? O sigui, havies fet esport d'abans?
Havia jugat
a
hoquei sobre herba, havia jugat a tennis, havia jugat, era bastant futbolero, m'agradava molt el futbol, però mai havia tingut cap interès per al córrer, mai. I el va despertar aquest interès, aquest primer tast a La Rioja, que després vaig continuar corrent, però sempre en distàncies molt més curtes. L'única carrera popular que vaig fer a La Rioja va ser una carrera de 10 quilòmetres, i no vaig fer cap altra carrera fins que vaig tornar a Sant Cugat el 19, i no va ser fins aleshores que em vaig aficionar i apassionar per l'esport.
Escolta, i és veritat això que diuen, que corre enganxa?
Jo haig de dir que sí, jo estic absolutament enganxat, i la gent que conec jo de diferents franges d'edat, perquè tinc guies molt jovenets i tinc guies de persones bastant més grans, que tothom que comença no es pot desenganxar. És, bueno, suposo que és la dopamina i tota la creació hormonal que genera el córrer, que et deixa realment una sensació de satisfacció quan acabes de córrer, que és increïble.
Clar, clar. Què has trobat en el córrer que no trobaves, per exemple, amb l'hoquei?
Bueno, potser... Jo sóc una persona bastant competitiva. Aleshores, potser en l'hoquei no vaig trobar la manera de destacar o no vaig destacar. En el córrer, potser gràcies a la meva discapacitat, tinc la possibilitat de destacar entre les persones que tenim la discapacitat visual, i el fet de poder-me superar, el fet de poder quedar en un podi, el fet de poder guanyar, el fet de poder millorar les marques, el sentir l'escalf de la gent que m'està guiant i que m'està portant fins a la meta, doncs em fa voler cada cop més i anar més ràpid i donar més de mi.
Parla'ns una mica del teu guia, perquè com es diu? Per sempre diem que és el teu guia, però és el...
Bueno, la veritat és que tinc diversos guies.
Ah, diversos guies.
Sí, tinc diversos guies i depenent de la distància de... de l'objectiu de temps i de la disponibilitat, doncs corro amb algú o altre, no? Hi ha una persona, o hi ha dues persones dintre el club muntanyenc que m'han acompanyat en curses, l'Oriol Martínez i el Richard, i el Richard Browning, i aquestes dues persones són les que m'han acompanyat en curses a, per aquí, per Barcelona, principalment, l'Oriol també a València, la Marató de València i la Mitja Marató de València. I després tinc altres guies, tinc el Pablo, que em va acompanyar ara recentment a la Mitja Marató de Barcelona, que vaig guanyar. El Richard va ser qui em va acompanyar l'any passat a la Marató de Barcelona, que vaig guanyar. I la de Boston, per exemple, això també és interessant. Quan corro a vegades curses internacionals, hi ha organismes, hi ha organitzacions en destí que et proveeixen la figura del guia, perquè no sempre és fàcil viatjar acompanyat d'un guia. I en el cas de Boston va ser l'organització que em va proveir d'un guia que m'acompanyés als 42 quilòmetres.
Quan vols fer una cursa, la prepares només o amb el Pablo, o amb l'Oriol, o amb el Richard? O si, per exemple, una cursa o una marató l'has preparat, per exemple, amb el Pablo, però després, pel que sigui, el Pablo no pot anar-hi, la podries fer amb el Richard?
Sí.
O l'ideal seria fer aquella cursa amb la persona... O sigui, quan tu et poses una meta, ja l'entrenes amb aquell guia? O...
Normalment quan em fixo una meta i hi ha una marató en l'horitzó o una mitja marató en l'horitzó, defineixo o definim amb el guia que la farem junts. Hi ha un compromís de les dues parts, de correrem junts la marató o la mitja marató, i el que fem és, en el lapse de temps entre el present i el futur on es fa la carrera, dibuixem una miqueta un pla on coincidirem per entrenar plegats. No podem sempre entrenar plegats perquè el running és un esport que exigeix molts dies d'entrenament a la setmana. Jo corro entre 4 i 6 dies a la setmana amb diferents franges horàries i diferents tipus d'entrenament i no tots dos tenim el mateix entrenament. Ell, per exemple, ara viatjaré, el meu nou repte és la Marató de Londres el 27 d'abril i viatjo amb el Julio i amb un noi que es diu Christian. Llavors, amb el Julio he fet alguns entrenaments, o estem fent alguns entrenaments, hem córrer el 10K de Barcelona de la Mercè, hem fet la mitja marató de Sant Cugat plegats i hem fet ara la mitja marató de Granollers plegats. Per tant, ja estem fent carrera junts per conèixer-nos en ritme de carrera, en ritme de cursa, estem fent alguns entrenaments per coincidir en la tipologia d'entrenament, però faig també entrenament sol a la pista d'atletisme d'aquí de la Guinardera a Sant Cugat i faig també entrenaments amb gent de l'equip a les tardes a la pista d'atletisme. Per tant, tinc diversa gent que m'ajuda, però és molt important que en moments determinats de la preparació coincideixis amb el guia.
Marc, perquè explica'ns una mica, perquè ho entenguem millor, com és córrer amb un guia? Parlaves de la sincronització de la gambada, del canvi de braç, però perquè ho entenguin els oients, quan es dona allò que en diuen el pistoletazo de salida, què fas amb el teu guia?
Bueno, nosaltres podem sortir o d'un calaix, diguem, preferencial. L'organització moltes vegades ens permet sortir del primer calaix juntament amb els corredors èlit, i això ens permet sortir en un àmbit menys carregat d'atletes. Sortim on sortim, al final és pistola de sortida, comencem a córrer i en les primeres passes ja adaptem la gambada l'un a l'altre. Llavors, meva cama esquerra ha de coincidir amb la seva cama dreta i el meu braç ha d'anar cap endavant o cap enrere igual que el seu. Per tant, hem d'anar com si fóssim dos peces molt, molt sincronitzades, com un engranatge molt sincronitzat. Llavors, sempre correm a la mateixa cadència, sempre. En el moment que la nostra cadència varia per fatiga, ell o jo hem de donar una passeta addicional per tornar a portar la mateixa cadència, el mateix pas, perquè si no, el més important, que és la mà i la corda, van desincronitzades i és molt important que vagin cap al mateix sentit.
Imagino que la línia de meta no pot anar ni per davant el guia, heu d'anar a l'hora.
En curses oficials, diguem, que formen part del circuit internacional d'atletisme, com la Marató de Boston, les regles són molt exigents. En general, les maratons de les majors segueixen la mateixa, diguem, reglamentació que el circuit internacional d'atletisme, i és molt important que l'atleta que es guia mai vagi per davant del discapacitat visual, és a dir, no pot anar activant mai de l'atleta discapacitat. Hem d'anar o bé en paral·lel o bé per darrere d'anar al guia. Per tant, quan passes la línia de meta, o en tot cas durant tota la cursa no et pots deixar anar, ni pot creuar el guia per davant de l'atleta discapacitat la línia de meta.
Jo tinc una curiositat, un xafardeig, Marc. Sí. Quan, ara que parlaves del començar a córrer, de la gambada, de quan els primers quilòmetres, quan les forces comencen a decaure, us animeu d'alguna manera o ets d'aquells corredors que va tan concentrat que ni parla amb el guia, o és que no es pot parlar amb el guia, us doneu alguna frase d'ànims, vinga Marc, vinga Pablo, vinga què?
Oriol, vinga Richard. Doncs la veritat és que sí que ens anem parlant, ens parlem molt. És veritat que quan les forces comencen a minvar, parlar és utilitzar oxigen, és
està
utilitzar
permès,
recursos.
Doncs, eh?
Sí, 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 ens podem parlar i, de fet, és molt important que el guia et vagi comunicant com vas a nivell de ritme, et pregunti com et sents, jo li pregunto al meu guia també com es troba, si està bé anímicament, si està fort, si podem seguir, si podem pujar i augmentar el ritme. Per tant, és molt important la comunicació. Sí que és veritat que la legislació o la reglamentació no permet que hi hagi una comunicació de ritmes ni que el guia fixi un ritme que obligui l'atleta discapacitat a anar a un ritme concret. Per tant, ha de seguir el guia al final les necessitats del discapacitat visual, de l'atleta amb discapacitat. Però sí que és molt important que seguim. Jo porto normalment el meu rellotge, està connectat a uns auriculars i em va dient el meu rellotge els ritmes als que vaig, si vaig a 4:30, 4:20, 4:15, i la meva freqüència cardíaca també, si està disparada, si està per sobre de nivells de X de fatiga. Per tant, jo em conec bé el meu cos, jo conec bé les necessitats a nivell de ritmes i definim molt bé abans de la cursa quins són els ritmes objectiu. Després hi ha un tema molt important, que és l'arribada. Ell veu amb temps suficient els cartells que avisen dels avituallaments, dels moments on venen avituallament d'aigua, avituallament de gels energètics, avituallament de menjar, i ell m'avisa, necessites aigua, necessites gel, i ell fa, normalment s'apropa, ens apropem a l'avituallament, avisem de que som atleta guia amb discapacitat visual, perquè a vegades les ampolles te les donen obertes o et donen aigua en un got. I llavors nosaltres a vegades podem demanar, no totes les curses ho permeten, però podem demanar que l'ampolla ens la donin amb tap i que on ens han de donar un got ens puguin donar una ampolla, per exemple, perquè a mi m'és molt més senzill beure d'ampolla que beure de got, perquè s'ha de fer un pas de vas de mà a mà. A vegades guardem l'ampolla amb el tap per si necessitem hidratació metres més endavant, però és tot una història pensar que has d'anar ajudant a la persona que està al teu costat, no? En el cas del guia.
T'anava a preguntar que qui s'adapta aquí, no? Si tu el guia o el guia tu, però veig pel que m'expliques...
El guia a nosaltres. Sempre. El guia sempre s'adapta. El guia és el que més pateix. Per això és molt important que les característiques físiques atlètiques del guia siguin superiors a les del discapacitat visual, perquè ells a nivell d'exigència física, el fet de tenir-te que avisar que hi ha un pas de, per exemple, aquí a Barcelona hi ha passos de vies, de tren, de tram, i quan passes passos de via t'ha d'informar que hi ha un pas de via, quan hi ha clavegueram el corredor guia et pot apartar del clavegueram o de les irregularitats del terreny, però també et parla molt. Ara girarem a la dreta en 100 metres, ara girarem a l'esquerra en 250 metres o en 50 metres. Ara ve molta gent, ara avançarem per la dreta. Doncs ella ha de parlar també, ha d'avisar la gent que té a davant de que és atleta guia amb atleta amb discapacitat. Avisem perquè ens deixin passar. És molt important també que fem visible la nostra corda perquè no ens avanci ningú pel mig tampoc. És a dir, que hi ha gent que quan hi ha molt grup apelotonat i molt agrupat mira de passar pel mig teu i llavors avisem que anem amb corda. Per tant, ell necessita molta més dedicació física que nosaltres.
Marc, quin creus que seria el repte o els principals reptes que has hagut de superar pel fet de ser un atleta amb discapacitat visual?
Els reptes principals estan en l'entrenament, és a dir, el fet de poder trobar un lloc on entrenar doncs que tingui unes característiques que ens permeti entrenar amb una miqueta d'autonomia. Jo tinc una mica de resta visual, per tant, jo a les pistes d'atletisme de la Guinardera puc seguir les línies de la pista d'atletisme. Tenim la sort de que en algunes franges horàries no hi ha corredors, no hi ha gaires corredors a les pistes d'atletisme, ni hi ha molta gent entrenant al centre de la pista, al camp de rugbi. Per tant, evito que hi hagi molta gent passant-la o traspassant la pista que jo no veuria i que igual podria tenir un accident. I després tinc la sort també, al viure a Sant Cugat, que tinc prop de casa algunes zones on hi ha molt poc tràfic, on puc mirar de sortir a córrer amb cura sol i fer alguns entrenos d'algunes rectes, per exemple, per poder entrenar rectes amb velocitat. I després un dels altres elements que ens ha tocat, diguem, que adaptar-nos o acostumar-nos amb la discapacitat per poder entrenar, és el fet de disposar de guies, no? La flexibilitat horària que nosaltres podem tenir. Jo sóc, des de fa quasi 5 anys, tinc una incapacitat laboral, per tant no treballo, i el fet de no treballar em dona molta disponibilitat i flexibilitat per poder entrenar en franges horàries on molts dels meus guies no estan disponibles. Per tant, és l'adaptació als horaris de guies quan hem d'entrenar amb guia i el fet de poder entrenar a algun lloc. Aquestes són els dos principals obstacles.
I ja per acabar, Marc, que m'agradaria que acabéssim així la conversa, un consell per a aquelles persones que estiguin com tu en una situació semblant a la teva i no s'atreveixin a donar el pas perquè tenen por de caure o tenen por de fer-se mal en una cursa, perquè creuen que no se'n sortiran. Sí. No sé, un consell que els hi puguis donar.
Bueno, el consell principal és que s'ha de ser valent. Un assumeix riscos sortint a córrer pel seu compte. Jo m'he donat cops contra senyals de tràfic, jo m'he donat cops contra senyals que eren pel carrer, contra pilones que estan al carrer m'he donat cops, he caigut perquè m'he entrebancat amb una cera i no l'he vista, però bueno, pensant o esperant que mai et faràs suficient mal com perquè et freni el sortir a córrer, la recomanació és començar a fer esport. Pot ser córrer, pot ser anar al gimnàs, pot ser fer bicicleta estàtica, però l'esport és el que a mi m'ha permès, doncs, diguem que compartir temps amb molta gent, perquè m'ha permès la socialització, que és un dels elements que més ens frenen quan comences a tenir una discapacitat, que és més difícil de portar a nivell de mobilitat i a nivell d'autonomia. El fet de poder socialitzar, segon, el mantindre el teu cos i el teu cap ocupat a nivell físic i a nivell de frescor. I els diria que s'atreveixin a fer-ho, que s'atreveixin a sortir, que busquin gent que els acompanyi en el seu entorn en l'aventura de sortir a córrer. Jo els dilluns per les tardes vaig a córrer amb un grup de gent amb discapacitat visual a Barcelona, amb la ONCE, és un grup organitzat per la ONCE a les tardes, sortim des de Plaça Espanya i correm 10 quilòmetres, fem 5 quilòmetres fins al castell de Montjuïc i baixem, en total fem 10 quilòmetres cada dilluns a la tarda, i és un grup increïble, on hi ha doncs, normalment entre 8 i 14 persones amb discapacitat visual, tants guies o més, moltes vegades hi ha molts més guies, o sigui que és un grup molt numerós de gent que comparteix la seva discapacitat, la seva afició per l'esport i el running i la solidaritat d'aquest grup de persones que donen el seu temps perquè altres puguem sortir a córrer.
Doncs Marc, amb aquest consell, que no es quedin a casa, que fagin, que surtin, que facin esport. Deixem la conversa aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort per aquest nou repte que tens a Londres, eh?
Gràcies,
Eva. I ens vindràs a explicar-ho.
M'encantaria.